Ràdio Estel.
Preguntat Gandhi pels factors que destrueixen l'ésser humà, va respondre serena i tranquil·lament. La política sense principis, el plaer sense compromís, la riquesa sense treball, la saviesa sense caràcter, els negocis sense moral, la ciència sense humanitat i la pregària sense caritat. I va continuar. La vida m'ha ensenyat que la gent és amable si jo sóc amable. Les persones estan tristes si jo estic trist. Tots m'estimen si jo els estimo. Tots són dolents si jo els odio. Hi ha cares somrients si els somric. Hi ha cares llargues si estic amargat. El món és feliç si jo sóc feliç. Les persones són agraïdes si jo sóc agraït. La vida és com un mirall. Si somric, el mirall em torna el somriure. L'actitud que prengui davant de la vida és la mateixa que la vida prendrà davant meu. El que vulgui ser estimat, que estimi. Bona nit, amics. Aquest és el programa Buscant la Llum, que és programa d'actualitat religiosa i cultural i que vol fer arribar a les llars de Catalunya i Andorra l'actualitat d'aquests dos àmbits del nostre entorn, des de la vessant de la fe. Buscant la Llum s'emet des de l'emissora municipal de Matadepera, conjuntament amb Ràdio Estel i Ràdio Principat. I us expliquem tot seguit quin serà el nostre sumari del dia d'avui. El primer espai que farem serà el debat. I avui el debat anirà entorn d'aquesta notícia que fa molts pocs dies es va produir. ETA abandona la lluita armada. A les notícies presentarem una selecció de notícies que esperem que siguin interessants per tots vosaltres. L'agenda també ens porta unes propostes, avui una sèrie de cursets, que bé, jo penso que es poden agradar, es poden interessar, alguns són a Barcelona i alguns altres, algun altre concret és a Tarragona. Després tindrem el film, la pel·lícula. El nostre col·laborador Albert Biorlegui ens comentarà un film del tot interessant. Després farem la pausa musical i tot seguit, a la segona part del programa, ja tindrem els nostres amics. Els nostres amics com a casa enlloc. Com a casa enlloc, aquest espai de la Delegació Pastoral Familiar de Terrassa. Doncs bé, comencem ja tot seguit el tema de debat. Ens acompanyen per fer possible tot això d'avui? Doncs en tenim l'Eulàlia Gambús, que és l'alineant projectista i catequista. Bona nit, Eulàlia.
Hola, bona nit.
Marcelí Bosch, jubilat, és pare de família i exdirector d'escoles privades. Molt bona nit, Marcelí.
Molt bona nit a tots.
En les vies de so ens acompanyen Ricard Rosson i qui us parla, Santi Rovira. Sigueu tots molt benvinguts a casa vostra i comencem tot seguit. Hi ha un tema que és realment de molta actualitat. Se n'ha parlat molt, així que la notícia es va donar a conèixer i creiem que no és per menys. És aquest abandó de la lluita armada per part d'ETA. Bé, per nosaltres, per totes les persones, per la societat, sobretot espanyola, és una gran notícia, és una bona notícia i, evidentment, esperada notícia. Però avui intentarem també veure el costat positiu, el costat més, diguéssim, amable d'aquesta notícia. Què ens pot portar això de bé amb nosaltres? Com ens pot ajudar a tota la societat nacional, tota la societat espanyola en concret, perquè tots som els afectats aquest abandonament de la lluita armada i també veurem si això és suficient. Però també no voldria perdre mai de vista aquest caire cristià que té el nostre programa de Buscant la Llum. I aquí també intentarem buscar aquesta llum que ens portarà, sens dubte, a treure un bon profit d'aquest tema. Jo us pregunto, com reaccionaríeu vosaltres davant d'aquest comunicat de la banda terrorista de deixar les armes? Com veu reaccionar? Com us va sentar tot això?
D'entrada una gran alegria, D'entrada una gran alegria. Després pares i penses, però què significa tot això, què vol dir, no?
Exacte.
I aleshores aquí has d'aplicar-hi una gran dosis de sentit comú, de caritat cristiana, perquè no tot és amable, no tot és bonic. D'entrada sí, d'entrada sembla tot... Doncs mira, ja està arreglat, però després et dones compte que no t'ha arreglat res, que el que ha fet ETA és posar un programa molt, molt gros als governs d'Espanya i de França.
Els hi ha passat una pilota calenta.
Sí, sí, sí.
I calenta
sí,
de veritat.
I calenta de veritat. I esclar, jo comprenc que ara aquests governs doncs, diguin no, fins que no hi hagi eleccions a Espanya doncs no parlarem ni de presos ni de... Bueno, doncs mira, de moment, però d'entrada és una gran alegria, perquè esclar, almenys hi ha l'esperança de que les coses acabin bé. No obstant, serà un procés difícil.
Serà complicat. Eulàlia, sé que tu no hi estàs molt ficada en política, jo tampoc, la veritat sigui dita, però la teva opinió tindràs feta, no?
Home, i tant. I veiem un curs de la història, no? Tota una història que de cop no saps per què hi ha unes persones que agafen unes armes i atenten amb la cara tapada i la seva manera de parlar és parlar fent mal i que algú hi ha a darrere d'aquesta gent, algun sentiment hi ha, i que un bon dia, 50 anys, passats 50 anys, diuen prou, jo no ho vull fer més això que he fet. No? Hi ha una història que et poses una mica al lloc, jo no em sé posar, sóc incapaç,
costa molt,
de que el meu cap pensi què pot passar pel seu cap. No? Però penses, aquí hi ha hagut una evolució, evidentment afectada per tot l'entorn, per tot el que s'han anat trobant, per la reacció de la gent en cada un dels moments, evidentment. És important que ens sentin, és important parlar, és important que se sàpiga doncs, que m'has fet mal, que estic patint i que els altres ho sàpiguen. Jo sé que també, en certa manera, buscaven ells quan atentaven fer mal, és a dir, que la gent se'n sentís, que es notés, que se'ls sentís. Però d'alguna manera a mi em fa pensar que anem per bé, que una gent que van decidir que el seu sistema de donar-se a conèixer era fent mal, un bon dia diguin, potser aquest no ha sigut el camí. I això a mi em fa molt bé. I em diu, mira, aquí hi ha hagut una reflexió que segur que l'han provocada, doncs que els han acorralat una miqueta,
bastant,
que s'han sentit molt perseguits i molt pressionats per tot l'entorn, però d'alguna manera... A mi aquesta gent ja se'n posen una mica de bones, com aquell qui diu. Aquí hi ha una intenció de deixar de fer mal. No volem seguir aquestes vies, seguim unes altres vies. Per tant, evidentment, contenta en el sentit que espero que a Espanya no hi tornin a haver atemptats. I això em fa molt feliç. Però per altra part, també, amb ganes i amb il·lusió de reconciliació i de perdó. I això em penso que també ha de ser una mica l'esperit cristià. Aquest dir, doncs aquesta gent han reflexionat, estan intentant canviar, intentem-los acollir. És què faria Jesús, no?
Exacte. Aquesta és una bona pregunta, veus? Què faria Jesús en el nostre lloc? Com ho plantejaria? Però hi ha una cosa que realment a mi, d'entrada, si m'ho permeteu, em va impressionar bastant. Que va ser el fet de que diguéssim, deixem les armes, no van dir-ho obertament. Van dir que deixarien de lluitar. Jo penso que potser quan hi ha una voluntat, no sé si és molt demanar això ja, potser és molt demanar això ja, és rizar el rizo, que diuen els castellans. Potser el més esperat que ha sigut dir es dissol ETA i a més entreguem les armes. Jo crec que aquests dos camins complementaris haguessin acabat de fer el pes del tot. Això no es va fer. També hem d'entendre, posant-nos a la pell, moltes vegades, allò que parlem de l'empatia, ens hem de posar en la pell d'aquestes persones.
No, i no ho faran.
No ho faran. Però no ho faran per la seva ideologia, segurament.
No. Ho faran perquè volen negociar realment coses importants pel seu país. Em sembla a mi, és una opinió molt personal. No em faig,
han
no
canviat les armes pel diàleg.
Sí, intenten això. Ara veurem si els altres estaran disposats a dialogar. Clar. Aquesta és una altra qüestió. Però vull dir que ells tenen una intenció clara, sí. El que passa és que ara haurien de saber descobrir quina és aquesta intenció i saber jugar al joc que correspon, no? Però a mi em sembla que el que ells volen és coses importants pel seu país, no?
De fet... Segur que sí, però també es necessita molta dosi d'humilitat per dir m'he equivocat i no puc seguir per aquest camí. I jo no sé si la tenen tanta, Ens costa molt ser humils. Per tant, aquesta gent que han anat amb la cara tapada, perquè a més amb la cara tapada i ens apareixen encara en aquests parlaments, que a mi això m'impressiona molt, amb la cara tapada. Intuïm aquest deu ser el no sé qui, aquest el no sé quantis, però és el rostre. I és que realment jo no puc reconèixer que he fet el que he fet. I això és molt dur. I és molt dur començar un diàleg, Marcelí, també, amb la cara tapada.
Amb una persona que no s'identifica.
És que si hi ha cara tapada no hi haurà diàleg.
No hi haurà diàleg amb la cara tapada.
Per això et dic que la situació és molt problemàtica per la part del govern d'Espanya i el de França.
I tant.
Perquè, evidentment, no hi haurà diàleg si hi ha cara tapada. I si hi ha cara tapada, si no hi ha cara tapada, més serà una cosa curiosíssima, i és que es coneixerà qui és qui, i a lo millor hi haurà gent que està ja fitxada i senyalada, per tant doncs l'haurien de detenir i jo què sé.
Bé, però possiblement en el moment del diàleg, segurament dic jo, perquè no he vist mai un diàleg a nivell polític que la gent vagin disfressats. Perdoneu l'expressió, però és així. És a dir, sempre hi ve un diàleg polític d'una banda o d'una altra que les persones es presenten com a persones. I si realment el que busquen és aquest diàleg, aquest enfrontament, diguéssim, entre cometes, diàleg entre els governs espanyol i francès, amb ells, evidentment, per acceptar o per dialogar o per negociar una sèrie de coses, lògicament ha de ser parlar amb una persona, no pots parlar amb un encaputxat.
Però és que hi ha molt atemptat a darrere, hi ha molt mal fet. Hi ha molt mal jurídicament, hi ha molt mal, és a dir, que les lleis ens emparen, i si jo he matat una persona, he matat una persona. Digue-n'hi terrorisme, digue-n'hi el que vulguis. I per tant hi ha unes lleis que et diran doncs aquesta persona ha d'anar a la presó perquè ha matat una altra persona. I per tant, aquesta persona, per més diàleg que hi vulguis que hi hagi, hi pot haver diàleg, hi pot haver perdó, hi ha d'haver perdó.
Hi ha d'haver perdó, clar.
Però també hi ha d'haver allò que la llei digui o dictamini que hi ha d'haver. Per tant, aquella persona també haurà de passar per un judici, aquella persona també... I això és tot un procés que, esclar, els hi costa molt afrontar-lo. Els hi costa, jo m'imagino, molt a ETA, i els hi costarà moltíssim als polítics. Políticament també costa molt enfrontar-s'hi i saber com hem d'encarar tot aquest tema.
Vaig sentir fa uns dies que des de Baxònia mateix es parla i ja es demana, o s'ha demanat en el govern, que els presos malalts doncs es tingui una certa consideració. I a mi em sembla que això seria molt bonic i possiblement seria la manera de realment de que els altres reconeguessin que efectivament hi ha voluntat de diàleg per part d'Espanya, no?
En aquest programa de Buscant la Llum moltes vegades hem parlat de l'amor. Quan escampes amor, reculls amor.
Sí.
Possiblement el que acabes de dir, Marcelí, amb el tema dels presos...
Dels malalts especialment.
I dels malalts especialment, sí, exacte, els presos malalts, sigui un punt de partida d'amor perquè possiblement després hi hagi aquest retruc.
És una postura molt personal, però jo penso, jo la faria servir aquesta, De debò, sense cap mena d'escrúpol.
Són persones tots plegats, no? És que...
vull dir, si tu seràs capaç de treure la barretina o el passamuntanyes o com se'n digui, doncs jo seré capaç de fer això, no? Vull dir, tots els presos malalts en un hospital, a Bascònia, i tots els presos que no tinguin més d'una certa pena, doncs també doncs, a prop de casa, ja, sí, això ho faria, vaja, sense cap mena d'escrúpol. Però l'altre s'hauria de treure la barretina,
Va.
Dic, perdona, dic la barretina per...
Una barretina una mica llarga. Te tapa tota la cara.
Sí, jo penso que aquí és que a més estem pensant en aquests presos, en aquests que han atemptat, però hi ha unes famílies senceres al darrere.
Això, aquest és el
segon apart. En el País Basc tothom està tocat per relacions amb persones d'ETA.
I dintre de famílies, inclús.
Dintre famílies, dintre amistats. Llavors, aquest sentiment d'estimar-lo, perquè encara que sigui un terrorista, és un teu germà, ho tenen com molt més viu. I potser sí que això que diu el Marcelí té molta raó, no? El fet de que tots els bascos vegin, perquè això de l'apropament dels presos d'ETA, ara tu parles dels malalts, però en general ja anaves fa molts anys al País Basc per allà i sempre hi havia la bandera amb les fletxetes, tots els presos cap allà. Perquè hi ha un sentiment i si me l'estimo el vull tenir a prop. Ah. I aquestes coses, si políticament són relativament fàcils, doncs per què no donar un pas políticament també per facilitar aquest tipus de gestions.
Vosaltres creieu que això de que doncs el que ha proposat ETA en principi ens hem de fiar? Ens en podem refiar? Però és clar, de vegades
si,
han dit...
Si no te'n fies, no hi haurà diàleg, eh?
No, clar, però és clar, altres vegades
si
han dit...
I si no hi ha diàleg, no hi haurà solució.
Torna a agafar, torna a tentar, vull dir que és clar.
No tallem les ales a l'esperança, sisplau, no les tallem. Vull dir, jo me'n fio. Em pot enganyar, molt bé, doncs llavors tornem a passar a lo d'abans, no? Vull dir, la policia perseguint terroristes...
Però potser hem vist que això és un camí sense sortida.
I això és un camí sense sortida, efectivament.
És un camí sense sortida.
Per tant, jo me'n fio d'entrada amb tota la il·lusió i amb tota l'esperança, posant els mitjans necessaris, però jo m'enfio, perquè que si no, no acabarem, no anirem enlloc, no en sortirà la llum d'aquí.
Sí. I jo n'estic segura que hi ha la intenció de deixar les armes, eh?
Sí, sí.
Això n'estic ben segura que ETA vol deixar les armes. Altra cosa és que en un moment determinat hi pogués haver algun altre grup, o un exgrup d'ETA, és igual, que per alguna cosa agafessin les armes. Però hem de posar la confiança de que aquesta gent les vol deixar. Jo penso que aquesta intenció de voler-les deixar és lo important. I aquí, quan un fill et ve i et demana perdó,
sí,
se t'acosta i et diu realment l'he feta, i l'he feta grossa.
Però, i el perdones.
Però vull millorar, el perdones. Ah. Potser el fill te la tornarà a fer,
sí, sí,
però tu l'has perdonat.
Sí.
Perquè
tu, et ve
amb sentiment de perdó, amb ganes de perdó, doncs tu hi has de posar una mica de confiança.
De fet, no creieu que el fet de que hi hagi... és que jo em miro un altre prisma sobre això, el tema d'aquest de que hagin deixat les armes, és perquè s'han donat compte de que la violència no han aconseguit res en 50 anys?
M'han aconseguit molts morts, eh?
Sí, és l'únic. De gent al cementiri en tenen una pila.
Però ells no han aconseguit res. Per lo que, pels seus objectius no n'han aconseguit,
no han aconseguit cap.
No, això és veritat.
Aquest era
l'únic. Tant, sí, és possible que algú s'hagi donat compte que això era així i per tant, doncs no hi pleguem.
I després que dintre el grup de persones d'ETA, n'hi han d'intel·ligents. I deuen pensar, home, és que no hem aconseguit res i a part d'això, doncs amb la violència no hem... O sigui, anar matant gent no hem arribat
enlloc. De totes maneres, jo ja ha arribat un moment de tot aquest procés d'aquests 50 anys que jo pensava que aquí ja no hi havia ideals, eh? Que aquí ja hi havia una lluita per una lluita, això per no treure's les caputxes, una mica ja menjats ideològicament de coco, una mica de secta, no? Mica d'un grup de gent que ja portaven les armes com amb una bandera que no tenien molt clar la bandera que era, eh? I això també em feia una mica la sensació.
Ells mateixos es van anar donant compte, potser, d'això.
I potser sí que la cúpula o el cap, el que portava una mica tot això, són els que han anat fent marxa enrere i per això ja no tenen tants adeptes o tants, com si ho comparéssim amb una secta.
Sí.
I potser per això també, doncs, però evidentment aquí hi havia alguna cosa més, que ideals. Jo penso que això, els ideals, et mouen molt, però... a arribar a matar i a fer tan mal sense aconseguir res a canvi, te n'adones que aquí què estic fent, no?
Però i havent rebut rebuig continu de la societat.
Clar.
Rebuig continu. Les víctimes, per exemple, jo us vull fer aquesta pregunta, quina actitud hem de tenir de cara a les víctimes?
Tota la consideració.
Perquè les víctimes, Déu-n'hi-do, eh?
Tota la consideració, sí, sí.
Vull dir, perquè, esclar, això de carregar-se un pare quan menys ho esperen, o carregar-se un fill, o carregar-se el que sigui, doncs, en un moment...
Home, es va encarregar un amic meu, que havia sigut alumne, coalumne i professor, l'Ernest Lluc.
L'Ernest Lluc.
A la Facultat d'Econòmiques, sí.
Sí, sí. Aquest havia parlat molt clar en el País Basc.
Sí.
I esclar, evidentment allà, ojo, eh? Si parles clar. En aquell moment, eh? Aquell moment que... Doncs, sí, sí. El que, per exemple, no... És a dir, jo el que vaig trobar fatal em va sentar molt malament, va ser l'atemptat d'Hipercor, perquè van morir una pila de persones.
L'esposa que... d'una mare del col·legi que jo dirigia en aquells moments.
Va morir.
Va morir allà, sí.
Va morir. Fa poc també va sortir un marit, el viudo, que va dir, doncs, la meva dona i els meves filles van morir allà d'Hipercor. Tots tres. Va quedar sense família.
És molt dur per les víctimes. És molt dur i jo penso que això no deixa de ser dur mai. Però molta gent ha viscut la guerra. I jo penso que una guerra no se supera sense perdó, també. És a dir, sí. Que el que hem d'ajudar i fer molt costat en aquestes persones és perquè aprenguin a perdonar, perquè si no el ressentiment no se'n va mai. Jo a vegades ho penso amb els meus pares que havien viscut la guerra i a vegades en parlen molt poc i mai ens n'han parlat críticament. Els meus pares han perdonat, han vist germans seus que els han fet baixar de l'autobús i tirar-los un tiro al cap. Doncs això no t'ho han explicat. Han vist amics que els han perseguit o que els han... I això no te n'han parlat. I per què? Perquè han perdonat, han borrat.
Clar.
Si les víctimes del terrorisme no aconsegueixen perdonar, aquest odi durà anys i anys i anys. Per tant, ens hem de posar al costat de les víctimes i mirar d'ajudar-los a perdonar.
Bé, igual que hem d'estar al costat de les víctimes, quina actitud hem de tenir de cara als terroristes?
La mateixa, eh? Vull dir, si no perdonem, no anirem enlloc. A més, l'Eulàlia ho ha dit al principi del programa,
sí,
no?
Sí.
És com Jesús. Què faria Jesús?
Què faria Jesús en aquest cas, no?
I Jesús, a la creu, deia, pare, perdona'ls perquè no saben el que fan, no?
Evidentment.
I l'estaven matant, eh? I en aquells moments diu, perdona'ls que no saben el que fan, no? Perdona'ls. Doncs a mi em sembla que això que diu l'Eulàlia...
Bé,
és... I quan anaven a pedregar la dona pecadora,
també, igual.
Qui estigui net de culpa, que tiri la primera pedra i això, ningú la va tirar. Tots
no?
Tenim culpa, eh? També. Bé, tots formem part d'aquesta societat. I també, d'alguna manera, tenim una certa culpa del mal que hi ha a la nostra societat.
És evident. Això
perquè
és evident.
Aquesta gent ha crescut part, enmig de... nostre. Aviam, el País Basc el tenim una mica lluny i aquí a Catalunya passen les coses una mica diferent. Però és igual, els tenim a la vora, eh? Són una mica germans nostres i els hem deixat créixer al costat nostre. Doncs també amb ells compartim una mica el bo i el dolent.
I el dolent, sí, sí.
Estem en aquest mateix foc. I tant.
Bé, esperem que amb aquest temps proper, doncs, totes aquestes paraules, tots aquests comentaris que han fet l'Eulàlia i el Marcelí puguin portar-se a terme i a la vegada doncs, aquest missatge de Jesús en el mig del món serveixi precisament per això, per escampar el perdó, per escampar la unitat, per escampar l'amor, al cap i a la fi. I esperem també que el diàleg que s'iniciarà amb aquestes persones, doncs, porti uns bons fruits i donguin un bon resultat. Aquesta penso que ha de ser el nostre desig.
Ho hem de demanar, hem de pregar. Els cristians tenim l'obligació de pregar i de demanar que això sigui així.
Molt bé. Doncs moltes gràcies, Marcelí Bosch, moltes gràcies a l'Àlia Gambús per la vostra aportació avui en aquest tema un xic delicat, però a la vegada també molt humà. Gràcies.
Esteu escoltant Buscant la Llum des de Matadepera Ràdio a Ràdio Estel i Ràdio Principal.
Una aposta per la formació dels laics, itinerari diocesà de renovació cristiana. S'ha engegat a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat l'itinerari diocesà de renovació cristiana, és a dir, un pla de formació que abasta les dimensions bàsiques de la vida cristiana, experiència, reflexió i acció. Aquest projecte pastoral, adreçat a la totalitat dels fidels, contempla una primera fase i en marxa, d'escola, de formació, d'animadors, per les persones que faran d'acompanyants dels futurs grups, a partir de la Quaresma de l'any 2012, on s'iniciaran els grups de l'itinerari a tota la diòcesi. A l'Església Universal d'avui hi ha la consciència que cal enfortir i renovar tota la vida cristiana i que aquesta té una missió de tot el poble de Déu, amb la indispensable i plena participació i implicació del laïcat. L'Església Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en sintonia amb aquesta inquietud i amb el treball realitzat amb la seva jove història, mitjançant els diversos objectius diocesans proposats i aprofundits en els darrers anys, concreta aquesta prioritat pastoral durant el curs 2011-2012, començant l'itinerari diocesà de renovació cristiana. Conflictes armats i cultura de la pau a la revista Goytibera. Goytibera Aldecaria, és una mica complicat de pronunciar, jo no sóc basc i em costa bastant, la publicació mensual editada per Euskal Herriko Euskautak ha publicat el seu número 283 corresponent a aquest mes d'octubre. En aquesta edició destaquen com a tema central els conflictes armats i la cultura de la pau. L'editorial de l'últim número de la revista Goytibera comença recordant els nombrosos conflictes armats que existeixen actualment en el món. No surten a la televisió perquè estan succeint a països que no importen, expliquen. Somàlia, Congo, Sudan. El dossier d'aquest número ofereix dades com que amb el 5% de què els diners que malbaraten els militars en un any, es podia proporcionar nutrició, educació i sanejament bàsics per totes les persones i salut reproductiva per totes les dones. Bé, i avui us portem uns apunts d'agenda que esperem que us agradin. Mireu, aquests punts d'agenda són pel dijous, el dia 3, i diu així, és a dir, per demà. Conferència sobre meditació a través de les imatges. La capella de Sant Miquel del monestir de Pedralbes. Aquesta conferència l'organitza Pompeia Grups i és a càrrec de la senyora Anna Castellano, directora del Museu del monestir de Pedralbes. El lloc serà la Riera de Sant Miquel número 1, bis de Barcelona, i l'hora, les 8 del vespre. També tenim un altre punt d'agenda interessant pel mateix, bueno, uns dies diferents, ara us els dic. Curs sobre pau, apòstols universal. Organitza el Centre d'Estudis Pastorals. Dies 3, 10, 17 i 24 de novembre. I també l'1 i el 15 de desembre. A càrrec d'Anton Maria Vilarrúbies. El lloc és el Centre d'Estudis Pastorals, carrer Rivadeneyra, número 6, tercer, Barcelona. L'hora és de 19 a 20:30 de la tarda. I també un tercer punt d'agenda, un altre curs. Aquest és sobre diaconat i ministeris laicals. Organitza l'Institut Superior de Ciències Religioses de Sant Fructuós, a càrrec del doctor Bernat Ferrell Roberts. Lloc, Seminari de Tarragona, carrer Sant Pau número 4, Tarragona, i es farà entre dos quarts de vuit i les 8, a les 19:50 aproximadament. I aquest és tot el tema que portem avui de l'agenda.
Des de Matadepera Ràdio, buscant la llum a Ràdio Estel.
I ara, amics, farem aquesta introducció del film. Comencem amb el nostre col·laborador, el nostre amic Albert Beorlegui, que ens comenta una pel·lícula, doncs, que ell ha seleccionat, que també a la vegada recomana com exemplar. No us la perdeu.
Encara que el que caracteritza més rellevantment l'obra del cineasta David Lynch sigui la bogeria en tots els seus estats, siguin físics o mentals, però també la monstruositat, la deformitat, o un carannà més aviat a malaltís a l'hora de tractar totes les seves pel·lícules, no es pot negar que és un cineasta molt interessant, amb pel·lícules extraordinàries, com Sense anar més lluny, L'home elefant, dirigida l'any 1980, amb l'Anthony Hopkins i en John Hart com a principals protagonistes. Però avui volem destacar, a la secció cinematogràfica de Buscant la llum, una pel·lícula rodada l'any 1999 i que s'allunya completament dels paràmetres d'aquest director californià. Estem parlant d'una història verdadera, una pel·lícula que compta amb una esplèndida banda sonora original d'Angelo Badalamenti, que estem escoltant de fons, i que explica una història tan estranya com la d'un home ja gran que, pressentint que ja li queda poc temps de vida, intenta reconciliar-se amb el seu germà, amb el qual fa molts i molts anys que no es parla, i no se sap exactament per quin motiu. Com que no té cap altre mitjà de transport que no pas un tractor, doncs ell creuarà tots els Estats Units per anar-se a retrobar amb el seu germà ja agonitzant. No es pot negar que amb el recorregut s'hi trobarà tota mena de personatges curiosos, excèntrics, però que acabaran per ennoblir la seva condició de demanar perdó i especialment també per acabar d'omplir un buit existencial que feia falta en els darrers anys de la seva vida. Protagonitzada magistralment per a Richard Farnsworth, en un dels seus últims papers, no es pot negar que és una pel·lícula carregadíssima de valors i especialment amb una de les frases més sintomàtiques de la pel·lícula, com és la que pronuncia el propi director David Lynch: la tendresa pot ser tan abstracta que no pas com la bogeria. Aquí tenim, doncs, una història verdadera com a pel·lícula exemple de transmissió de valors, fins i tot en directors tan excèntrics com David Lynch.
Bé, i ara farem la pausa musical i us oferim Dance Bis, Frank Purcell, amb una cançó preciosa, orquestrada i que realment doncs, us recordarà moltes coses.
Yeah.
Molt bé, doncs després d'aquesta pausa musical, ara ja estem a la recta final del programa i us oferim aquest espai de Com a casa en lloc. Ja sabeu que Com a casa en lloc el vam estrenar fa uns quants dies amb la delegació pastoral de la família. I com no, les persones que ens acompanyen, doncs ja comenceu a conèixer-les, s'us fan familiars. Ens acompanya la Montse i el Miquel, que són matrimoni, i també el pare Gaspar Borda. Aquesta vegada ho he dit bé?
Sí, sí, molt bé, molt ben dit.
Val. Sí, perquè això de vegades confonem, que si no sabem si dir mossèn o dir pare o no sabem què dir. Ens quedem de vegades, jo inclús de vegades amb un cert atreviment per part meva, a mossèn David Abadies i dic, David, te seques, perquè és que si no, això de mossèn de vegades em costa una mica segons com, i no em ve de ràpid a la memòria. Me'n recordo d'altres coses. Com sabeu, la delegació pastoral de la família, que porten molt bé, per cert, aquestes persones responsables, avui ens volen parlar d'un tema francament important. Sembla ser que el mes de juny ens anem cap a Milà. I dieu, bueno, escolta, això que són les vacances l'any que ve, doncs no sé si són vacances, però ara ens en parlaran. Què tal, Miquel?
Molt bé,
benvinguts,
bona nit.
Benvinguts i moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres avui.
Bé, el juny de l'any que ve tenim una festa. De fet, començarà el 30 de maig i acabarà el 3 de juny. Aquesta festa és la trobada, la setena trobada mundial de les famílies, que enguany, com ja ho hem dit, es celebrarà a Milà. I amb un lema molt del moment: la família, el treball i la festa.
Molt bé.
Aquesta trobada durarà aquests 5 dies. D'aquests 5 dies hi hauran 3 dies que hi haurà un congrés, que ja en parlarem, i al cap de setmana hi haurà el dissabte la festa dels testimonis, que és una festa molt, molt interessant, que presideix el Sant Pare, i el diumenge hi ha doncs, la cloenda, que és la missa, una missa presidida també pel Papa Benet XVI.
Això serà una sortida lliure o organitzareu alguna cosa? O com anirà tot això? Ja sé que falta temps, però
sí,
anirem parlant.
De moment, la inscripció és individual, però ja ho explicarem més endavant. Hi ha una web on ens podrem inscriure. Anem avançant en el tema.
En Miquel Creus ens ho està ja iniciant tot això. Montse Prat,
sí.
Què tal?
Bona Molt nit. Bé, bona nit. Doncs jo vull explicar doncs, que aquestes trobades es van iniciar el 1994 a Roma pel Papa Joan Pau II i que ara es van fent doncs, cada 3 anys en un lloc diferent del món. I que els temes d'aquest any, el tema que ha explicat el Miquel, que serà la família, el treball i la festa, doncs s'ha triat perquè la Sagrada Escriptura ens diu que família, treball i dia festiu són dons i benediccions de Déu per ajudar-nos a viure una existència plenament humana.
És cert. A més, suposo que les persones que ens escolten això ho poden provar o no. Treballar, estar amb la família i disfrutar.
I disfrutar.
Exacte.
I descansar i pregar.
Tal com us he comentat, també ens acompanya el pare Gaspar Borda, que és el també responsable d'aquesta delegació. Bona nit, pare Gaspar.
Bona nit.
Com he dit, moltes gràcies, és benvingut. I comenti'ns coses precisament d'això que han començat a parlar el Miquel i la Montse, sisplau.
Dins del programa d'aquestes jornades tan interessants de la família, hi han 3 dies que són, penso, molt ben muntats per la diòcesi de Milà, que se'n diu el Congrés Internacional Teològic Pastoral. És un congrés que invitaran a totes les famílies que vulguin venir, totes les famílies o inclús experts, gent interessada per tot el tema de la família, i ho han muntat de la seva manera, d'una manera molt pràctica, molt ben ideada. Ells han intentat fer un dia dedicat totalment al tema de la família en el món del treball, la creació, la salvació, i això seria, diguéssim, el matí d'un dimecres, del dimecres 30 de maig. Volen que les famílies que participen en aquest congrés puguin elles mateixes també triar material, trobades i reunions en aquell mateix dia. Això ho farien tot a la sala de congressos. El segon dia del congrés volen ampliar el lloc on fan aquestes celebracions i volen anar per les diferents diòcesis al voltant de Milà. Per tant, la Llombardia seria l'acollidora aquell dia d'aquestes trobades. És molt important perquè el que volen és que les famílies vagin apuntant-se a diferents, diguéssim, tallers o temàtiques sobre la família. Hi ha bastants llocs per poder anar i escollir. I finalment, l'últim dia, el tercer dia del congrés aquest, també un cop fet al matí, diguéssim, la trobada general amb totes les famílies, poden anar a diferents llocs significatius de la ciutat de Milà. Vol dir que per una part serà una trobada amb el que és la diòcesi de Milà, les diòcesis del costat i també la ciutat de Milà, però per l'altre cantó seria la part més formativa. D'acord? Això seria els tres primers dies que hi haurà el Congrés de Milà.
Jo us vull fer una pregunta. Aquests tres dies, aquestes conferències, o sigui, el dia estarà ple? O sigui, des de que aquests tres dies que anem, o aneu, o no sé si aniríeu també, a Milà, estaran plens els tres dies, sencers?
Sí.
Estan ocupats?
Sí, sí, tant. Aquests tres dies del congrés, fonamentalment al matí, seran unes xerrades generals per a tothom, els participants que vagin al congrés. Però a les tardes la gent s'haurà de distribuir segons el lloc on ells hagin escollit. Hi haurà com tallers, diguéssim, triaran tallers de treball i a partir d'aquí distribuiran la gent cada tarda en diferents llocs. Per tant, vol dir que matí ocupat i tarda ocupada. I una novetat molt interessant d'aquest congrés o d'aquest gran aplec de famílies és que els de Milà han pensat també en les famílies, per tant, han pensat en els fills. Hi haurà com una mena de, diguem-ho a veure, com un mini congrés pels joves i també algun acolliment pels infants d'aquestes famílies. És a dir, que mentre els pares, sobretot els matins, estiguin assistint al congrés, també els fills i els fills més petits poden assistir simultàniament a una trobada amb ells i per a ells.
És a dir, que s'ha passat amb tot, oi, pare Gaspar?
I tant, jo penso que Milà ens va al davant en moltes coses, sobretot amb el pensament.
Bé,
no ho ha explicat el pare Gaspar, però el lloc no és un detall tècnic només, que tots aquests actes del matí es celebraran a la Fira de Mostres de Milà, és a dir, la trobada, tota aquesta part d'aquestes conferències i aquests acolliments es faran els matins a la Fira de Mostres de Milà, que és un recinte de nova factura, és un espai molt, molt bonic.
A Itàlia no hi ha, a Milà no hi ha problema d'espai.
No.
Afortunadament.
Bé, doncs això, vull dir que és un espai molt, molt ben preparat per fer en molt bones condicions aquesta trobada.
Jo volia preguntar una cosa abans que la Montse intervingui, que és, hi ha alguna experiència d'alguna sortida més d'aquest tipus que hàgiu fet, la delegació?
Nosaltres no.
O és la primera experiència?
Serà
que viureu?
Sí.
És la primera?
En aquest sentit, serà la primera, sí.
I què us ha fet, la idea d'on va sortir per anar a Itàlia, per anar a Milà? D'on va sortir aquesta idea? Com la veu crear? Què és el que es va fer inclinar a dir anem tres dies allà i fem tot això?
Perquè ens atrau, ens ve molt de gust i estem molt ficats en el tema i no ens ho volem perdre.
Val.
Però hi ha una altra raó. Fa tres anys hi va haver-hi una trobada, la sisena, i que va ser a Mèxic. Però aquesta trobada és lluny, Mèxic. És tan lluny que no hi va anar ni el papa. No hi va poder anar ni el papa.
Moltes hores amb avió.
Sí.
I té un cost, a més a més.
Sí. I clar, em sembla que era per als voltants de Nadal, no va ser aquesta època de l'any, per la calor i aquestes coses. I clar, aquesta ens la posen tan bé, tan a la vora, tan a casa, tan, perquè a Milà ja ho trobem com a casa.
Sí, és molt a la vora.
Que és molt a la vora i parlen una llengua doncs, que amb voluntat doncs, es pot entendre una mica.
Sí, l'italià si parla lent l'entén.
Sí, sí. Vol dir que era, en fi, que hi hem d'anar-hi, volem anar-hi, i ens fa il·lusionar-hi, i serà segurament la nostra primera experiència en un congrés d'aquesta envergadura.
Molt bé, ara de seguida tornem una altra vegada a reprendre aquesta conversa.
Des de Matadepera Ràdio, Buscant la Llum, a Ràdio Estel.
Bé, últimament ens estava parlant el Miquel de tot d'aquest entusiasme, que a més respira entusiasme, tant el Miquel com la Montse com el pare Gaspar, respiren un entusiasme especial. Sembla ser que això és com les criatures quan han de venir els reis, que estan contents i estan nerviosos i estan diguéssim, amb un estat molt, molt d'anímic molt ferm. Montse, anaves a comentar alguna cosa?
No, jo continuava doncs, la programació que el pare Gaspar ha explicat els tres primers dies de congrés,
sí.
I res, que ja ho ha dit el Miquel al principi, doncs després ja el dissabte ja tenim la festa dels testimonis amb la presència del Sant Pare, uh-huh. I el diumenge doncs, la missa també presidida...
El Duomo, precisament, la missa?
Pel Sant Pare.
Sí, sí, el Duomo.
El Duomo.
Sí, sí.
Caram, això és un honor, poder estar el Duomo dintre i tal, i disfrutar-lo. Hi heu estat alguna vegada a Milán?
Sí.
Sí. Ja hem entrat al Duomo.
Sí. Ja heu estat al Duomo.
Sí.
Sí, hem estat a la teulada i tot.
És
fabulosa.
Jo només el vaig poder veure així mitges perquè l'estaven arreglant, estava tota tapada. Mm-hmm. Però és impressionant, aquella església és impressionant. A mi em va deixar garratibat. Molt bé, què més podem afegir?
I després també doncs, dir que totes les informacions per inscriure's...
Això és important.
Estan en una web que es diu www.family, en anglès, en grega, family2012.com. Allà es pot trobar tot i és el moment i allà és el lloc de fer la inscripció, encara que s'hi vagi en grup. T'has d'inscriure, doncs les famílies s'han d'inscriure individualment, uh-huh. I en el moment d'inscriure's hi ha moltes possibilitats, molts formats diferents, s'hi pot anar 5 dies, 3 dies, un dia, després es pot anar, voler estar acollit amb una família o amb una institució, es pot triar. I a més, si vas al congrés, també et fan triar els temes. Tots aquests temes que ha comentat el pare Gaspar, al moment de la inscripció, doncs ja...
Segur que hi ha 1.000 botons a la web.
Segur.
Al matí vull anar a aquesta conferència, després a aquesta altra, a la tarda a aquest taller, tot, ja ho dius, ja t'apuntes a tot.
Ara jo us ho posaré una mica més, no més complicat, que facilitem als oients, una altra vegada, si sou tan amables, a la web i també potser algun telèfon de contacte, pel que no prengui nota, que digues, no tinc boli ara ni paper a mà per prendre nota de la web, i no se'n recordi. Podríeu repetir la web, si us plau, i algun telèfon de contacte. En Miquel?
La web és www.family2012.com. Ara ho deletrejaré, eh?
Molt bé.
Family, que seria F-A-M-I llatina, LY2012.com.
Molt bé, doncs així, aquí ara sí que ha quedat ben definida, perquè moltes vegades les persones entrem a internet i posem la web equivocada i no surt res, on surt una cosa completament diferent que no té res a veure. Al marge de la web, algun telèfon de contacte i algunes hores per poder-vos a trucar, per informar-vos, formar-se una mica més... En podeu donar algun?
Sí.
El mòbil de la Montse.
Jo sempre dono el meu mòbil, és quasi el telèfon oficial.
El mòbil de la Montse. Preneu nota del mòbil de la Montse, que això és molt important. Digues.
661 86 88 15.
Tornem-lo a repetir. 661 86 88 15. Montse Prat, en recordeu-vos-en. Montse Prat. Doncs,
Prats.
Perdoneu, sí. Sempre em menjo les últimes... Tinc aquesta mania de menjar-me l'última lletra. Molt bé, Montse Prats. Doncs aquí queda apuntat això i ja sabeu que aquest punt d'informació, aquest punt d'inscripció el podeu trobar fàcilment. Què podem comentar més?
Podem comentar que en aquest congrés s'esperen... Això són unes previsions prèvies, com ho diu, d'unes 10.000 persones, el que serien aquests tres primers dies de congrés. És a dir, el dimarts, el dimecres i el dijous. I després, i el divendres, per la festa dels testimonis, s'espera 500.000 persones. I en la missa, en la Santa Missa del diumenge, que celebrarà el Sant Pare Benet XVI, s'espera entre mig milió i un milió de persones.
On les posarem tantes persones?
Diu que en un aeroport que no estarà tancat, però suposo que aquell dia... Bé, en un recinte aeroportuario, que diuen en castellà.
Aeroportuario.
No sabem. Bé, després també volíem fer uns detalls que són doncs, interessants perquè els nostres oients ho coneguin. Que la diòcesi de Milà és la més gran del món. Això no sé si ho sabeu, però és així. Té més de 5 milions d'habitants.
Uf, Déu-n'hi-do.
I té més de 1.100 parròquies.
1.100
parròquies, sí. Carai. I un detall extraordinari d'aquesta setena trobada és que aquesta gran diòcesi ha aconseguit 100.000 llars, és a dir, 100.000 famílies estan disposades a acollir a 100.000 famílies. És a dir, 100.000 famílies que assistiran podran, en comptes d'anar a l'hotel, al poliesportiu o a l'escola, podran anar amb una família.
Acolliments
familiars domiciliaris. Què vol dir això? Vol dir que és una gran convivència, una gran relació, un gran testimoni. És molt maco.
Tots escolteu, això anirem parlant perquè com que falten dies, a mesura que ens anem avançant, anirem parlant. Ens queda un minut de programa, si voleu afegir alguna cosa més per anar fent boca, Montse?
Doncs sí, que el Sant Pare ens demana que ens anem preparant espiritualment, que no sigui només la trobada del juny, sí, sinó que ara, a partir d'ara ja, anem treballant aquests temes i ens anem preparant espiritualment, perquè això ens farà un bé i són uns temes molt importants de treballar, de pensar-hi, de reflexionar-hi.
Molt bé, doncs aquests temes potser, Montse, seria interessant, si us sembla bé, anant-ho parlant a poc en les properes vegades que ens anem veient aquí en el programa de Buscant la Llum, i els anem comentant a poc perquè els oients els puguin anar assimilant i perquè vosaltres els pugueu anar orientant. És una espècie de direcció pedagògica, si m'ho permeteu.
Sí.
Doncs escolta, Miquel Creus, moltes gràcies. Montse Prats, ara ho sí que ho dic bé, moltes gràcies. I pare Gaspar Borda, moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. I res, el mes que ve us esperem de nou aquí. També donem les gràcies al Ricard Rosson, que ens ha acompanyat en el control de so. Molt bé, Ricard. Res més, amics que ens escolteu des de casa vostra, moltes gràcies per la vostra companyia i us esperem retrobar-nos amb vosaltres la propera setmana a la mateixa hora. Us ha parlat Santi Rovira. Que passeu molt bona nit. Adéu-siau.
Ràdio Estel.